Bona tarda, a les dues en punt, les portes de l'Hotel Suís ja són obertes.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
El Sabadell ha iniciat avui el segon tram de la temporada. Superades ja les vacances de Nadal, pràcticament ni ens hem adonat i ja som un altre cop a la rutina al dia a dia. L'equip avui s'ha entrenat per primer cop després d'aquesta aturada i a hores d'ara visita els infants ingressats en un parell de centres clínics. De seguida passarem per allà. Que el cap d'any no ens despisti. Dissabte a les 5 la plantilla d'Antoni Hidalgo visita el miniestadi de Vila-real amb el Carmel, honorífic però també carregat de simbolisme del títol de campió d'hivern en joc. Els groguets no passen pel seu millor moment, però sempre jugar contra un filial amb aquesta qualitat, i més encara si l'entrenador Miguel Álvarez és sinònim de perill. Serà, per cert, el primer dels dos desplaçaments seguits a Castelló, perquè una setmana més tard els arlequinats encetaran la segona volta sent campions d'hivern, o no, al camp del seu, a hores d'ara, més immediat perseguidor, el Club Deportivo Castellón. En definitiva, que encara no hem tancat el 2019. Ens queden poquetes hores, unes quantes fotos per repassar avui i també una cap d'any Reis pel mig, però es presenta un 2020 d'emocions fortes pràcticament des del primer dia.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
L'avui polifacètic Roger Benet al control de so. Som-hi.
Comenta la recepció.
Passarem per l'antiga aliança per l'Hospital del Vallès. En els primers minuts del programa sabrem com va anar també el derbi de seleccions de futbol amateur entre Sabadell i Terrassa, l'anàlisi autocrític de l'any pèssim dels sabadellencs de segona catalana, l'última hora de la cap d'any Reis, molt de waterpolo amb la Maica García i sobretot amb la Mati Ortiz, amb vol amb l'Oar Gràcia tornant a la feina i el Creu Alta Sabadell com a líder de la Lliga Catalana, i avui, excepcionalment, fins i tot li obrirem el micro a Roger Benet perquè xerri una estona parlant de fotografia.
I fora de l'hotel?
El Barcelona s'ha situat líder de la Lliga Endesa de bàsquet després de guanyar el clàssic de 20 punts de diferència al Palau contra el Madrid. El Baxi Manresa també va fer la feina, això sí, sobre la botzina, guanyant d'un a la pista del CUE, el Betis, mentre el Divina Segura Joventut va caure 90-76 a Andorra. A primera, el Betis ha incorporat Carles Alanyà, s'ha dit pel Barcelona, ja s'ha entrenat amb el conjunt verd i blanc. Abelardo també ha entrenat ja al capdavant de l'Espanyol, i les seus de les finals de la Copa del Rei i de la Copa de la Reina de futbol, evidentment, es decidiran a partir d'ara per un concurs públic. Més coses, sortejada la Copa d'Espanya de futbol sala que jugarà del 5 al 8 de març a Màlaga. Els creuaments són Barça, Xota, Navarra, Inter, Palma, Levante, El Pozo i Jaén, Valdepeñas. I finalment Andy Murray és baixa per l'Obert d'Austràlia. El tenista escocès encara arrossega la lesió a la pelvis que va patir a la Copa Davis al mes de novembre.
I a les xarxes socials.
Les imatges que hem pogut veure en els últims dies al nostre perfil, el de Wirran Sabadell, la Cap d'Any Reis o del propi Centre d'Esport Sabadell, sobre el Parc Esportiu de Nadal a la pista coberta a Sant Oleguer. Un autèntic èxit que està plegant milers de persones en les diverses activitats que s'hi organitzen allà.
De quin partit no estarem pendents?
Per exemple, del Maser Tanta, partit de l'onzena jornada de la Lliga d'Egipte, que, com segurament no sabreu, ha arrencat a 2:15. Si voleu veure un de sencer d'aquesta mateixa competició, a les 4 arrencarà el El Gouna contra el El Entak El Harbi.
Escolta Ràdio Sabadell a través d'internet, al web radiosabadell.fm.
Minuts, 40 segons per sobre de les dues. Entrem en matèria. Al Centre d'Esport Sabadell ha tornat avui, dia 30 de desembre del 2019. Ens queden res hores per tancar l'any a la feina. Després d'una setmana de vacances de Nadal, l'equip arlequinat s'ha entrenat avui per primer cop. Ho ha fet aquest matí, un dia especial, ja que la plantilla sabadellenca també ha repetit visita als hospitals. Si just abans de les festes van passar pel Parc Taulí, per l'Hospital de Sabadell, avui a les portes del cap d'any els jugadors han anat a dos centres diferents per visitar els infants ingressats allà. D'una banda, a l'Hospital l'Hospital General de Catalunya, és a dir, a Sant Cugat, i de l'altra, l'Hospital Quirón Salut del Vallès, és a dir, l'antiga Aliança, on tenim precisament el Pau Vitturi amb un dels capitans del centre d'esports. Per tant, com ha anat aquest primer dia postvacances, Pau? Bona tarda.
Què tal, Adri? Bona tarda. Doncs deixem que li pregunti a ell, Pedro Capó, un dels capitans, com deia l'Adri, d'aquest centre d'esports Sabadell. Com ha anat aquest primer dia postvacances?
Bé. La veritat que jo crec que ens hem portat bé aquesta setmana que hem tingut de vacances i bé, bueno, les vacances es fan curtes, però també es troba a faltar el dia a dia, així que de compartir amb els companys, el tema d'entrenar, quan un està tan avesat a fer-ho, es troba a faltar també.
Perquè avui explica'm com ha estat allò l'entrenament. No sé si és un entrenament d'aquells més de to físic, el que dius tu, no? Simplement ha passat una setmana, per tant molt tampoc no es perd.
No, jo crec que bueno, la feina que es ve fent és tan bona que en una setmana no tenim temps tampoc de perdre molt la condició física i bueno, sí que està potser una mica més de caràcter físic que pugui ser un entrenament d'una setmana normal, però bueno, és un dia, no?, com seria un dia d'aquells perduts de la pretemporada.
A més, recordo que abans de les vacances parlàvem, després de l'últim partit contra el Lleida Esportiu, l'Adri Cuevas deia, amb aquest míster, en tota broma, deia, amb aquest míster aquí un no es pot relaxar durant les vacances. Hi ha aquesta sensació, no?, que l'exigència és amb l'Antonio és màxima.
Sí, més que res, per cadascú per un mateix, no? És a dir, sabem que on estem, no?, en un Sabadell, en la situació òptima que estem, no podem, jo crec que no podem regalar ni una setmana, no? El que hem d'aprofitar el moment i qualsevol cosa que puguem anar fent de més a més ens ajudarà a ser millors.
Estem aquí ara a l'Hospital Quirón Salut del Vallès, segona visita, després de la del Taulí, que no sé si fins i tot si pels qui sou pares us toca una mica més.
Sí, no, ara com no sé, ara quan entrem al que ens trobarem una mica, no, però sí que, bueno, quan veus tan adones de la sort, no, els que tenim nens de tenir salut, de tenir els nens bé, de que bueno, quan no hi estan tant, doncs també tan adones i bueno, donar el nostre suport, no, a la gent que aquests dies malauradament els té que passar per aquí.
Demà cap d'any, per tant tindreu també un dia entre mig allò per gaudir de l'entrada al 2020, però en aquesta setmana típica que tenim tots plegats, ho rematem dissabte amb el primer partit de l'any, l'últim de la primera volta. Déu-n'hi-do, aquells desplaçaments complicats, tu també n'has viscut alguna amb el Sabadell, al camp del Villarreal B, i és d'aquells camps que no saps per què, però costen, per dimensions, per la proposta del rival, per la qualitat del filial groguet, sempre ens ha costat allà.
Sí, sabem que ja sabem com és la cantera del Villarreal, que no saps com s'ho fan, però cada any tenen jugadors d'un altíssim nivell que per dir-ho d'alguna manera van com avions, no? I bueno, sí, és una setmana que no s'ha acabat d'acabar les festes, que jugues dissabte i fa 3 dies estava celebrant l'any nou, però bueno, jo crec que ens hem de sobreposar tot això, intentar fer el que venim fent, que és la línia a seguir. Com tots els rivals ens ho posaran difícil, nosaltres també amb ells, i bueno, anar a fer el nostre partit i estar el més preparats possibles per la duresa del partit que ens trobarem.
Al final és un exercici mental, no? Suposo, per començar l'any, perquè al final no tens cap partit aquí a l'estadi, tens 2 de fet consecutius fora de casa, i a més la naturalesa dels rivals. Estem parlant del Villarreal B, després el Castellón. Això t'obliga a començar amb un punt més de concentració que la que habitualment segur que ja teniu.
Sí, és a dir, no ens podem despistar, no? Potser amb la línia que venim de resultats a casa, potser sí que podríem estar no relaxats, però sí amb una mica més de confiança, no? De dir, mira, estem tan bé a casa que bueno, que vingui qui vingui, ho traurem endavant, però sabem que a més anant lluny de la nova Creu Alta contra el rival que serà i tot això, que de fàcil no tindrà res.
I ara sí que ja ho remato, Pedro, entrem al 2020 d'aquí a unes hores i ja no s'atura el futbol fins al maig. Tenim cada cap de setmana ocupat amb futbol. Ara sí que ja allò de... Encara queda molta lliga, queda una volta sencera, però l'hora de la veritat, ara sí que on es juguen tots els equips les garrofes.
Sí, ara ja cada partit serà més complicat de guanyar. No n'hi ha hagut cap de fàcil, no, de guanyar, però sí que els rivals ja ara intenten, tant per a dalt com per a baix, fer-se encara més durs. Els equips saben d'on han coixejat durant tota la primera volta, reforçaran de cara a la segona, equips que canviaran i tothom intentarà treure punts d'on sigui. I nosaltres a seguir la línia una mica més, perquè els rivals ens ho posaran com dit més difícil i hem de ser més Sabadell encara.
Doncs Pedro Capó, un dels capitans del Centre d'Esports Sabadell, volies dir alguna cosa?
Sí, bueno, m'agradaria, no, agrair una mica la tasca que fa Golden Park, no, aquí pues, bueno, donant-nos a nosaltres un cop de mà amb els detalls i donant-nos, no, l'oportunitat de poder-los entregar aquí a la gent que està per aquí.
Doncs sens dubte és un dels actes molt i molt necessaris, en aquestes èpoques nadalenques, com és entregar els regals als nens que malauradament hauran de passar aquí ja no només al Nadal sinó al Cap d'Any. El que deia en Pedro Capó, un dels capitans del Centre d'Esports Sabadell, gràcies per atendre'ns i tots la sort del món, tots els desitjos del món de cara a aquest 2020.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres i igualment.
Doncs ja l'has escoltat, Adri, el Pedro Capó, un dels capitans del Centre d'Esports Sabadell, una de les peces claus, un dels comodins d'aquest equip en aquesta visita aquí a l'Hospital Quirón Salut del Vallès, a punt de començar un 2020 que esperem que sigui ben il·lusionant al Centre d'Esports.
Gràcies, Pau, t'esperem per aquí, tant de bo que sigui així d'il·lusionant. Recordem que el primer partit d'aquest 2020 serà, com dèieu, dissabte a les 5 de la tarda al Miniestadi, és a dir, la ciutat esportiva del Villarreal Club de Futbol, aquest duel entre el filial Groguet i el Centre d'Esports Sabadell. Una victòria arlequinada, és ben fàcil fer el càlcul, significarà sí o sí el títol honorífic de campió d'hivern, ja que és l'última jornada de la primera volta i el Centre d'Esports hi arriba com a primer classificat.
Hola, sóc Aleix Coc, jugador del Centre d'Esports Sabadell, i us recomano escoltar l'Hotel Suís cada dia de dilluns a divendres a Ràdio Sabadell.
Entre Torró i Torró, el dissabte es va disputar també un partit força tradicional en els últims anys aquí a la comarca, derbi amistós de futbol amateur entre les seleccions de Sabadell i Terrassa. Malgrat tenir-ho tot de cara, els sabadellencs van acabar cedint a la tanda de penals després de l'empat a 3 en el temps reglamentari. L'equip de l'Associació de Clubs de Futbol de la ciutat va arribar a posar-se amb un 1-3 favorable gràcies als gols de Jandro, recordeu, davanter del Sabadell Nord cedit pel Centre d'Esports, d'Adri, del Planadeu, a la primera meitat aquests dos, i també el d'Eloi de la Marina a la segona, però en dos errors puntuals els agarencs van empatar en un obrir i tancar d'ulls. L'entrenador que va dirigir l'equip per segon cop va ser Kiko Díaz.
El partido lo tuvimos controlado prácticamente y en dos errores en un minuto la selección de Terrassa nos empató. De ahí al final pudimos haber hecho el 3-4 en un par de ocasiones. Y bueno, después ya la tanda de penaltis, eran tanda de tres penaltis. Jandro lo metió, Eloy lo metió, pero falló Luis. Y ellos metieron los tres.
Per tant, més efectivitat de Terrassa, d'aquesta selecció agarenca de futbol territorial que es va endur aquesta edició del derbi nadalenc. El tècnic del Sabadell Nord va estar acompanyat, per cert, a les banquetes dels de la Sabadellenca i el Tibidabo, Jesús Rueda Betis i Jesús Díaz Vaquero. A tots dos els escoltarem d'aquí a uns minuts. Una experiència molt gratificant, diu Kiko Díaz.
Trabajar y ayudar y intentar contribuir por el futbol de Sabadell siempre estaré. Si el año que viene la comisión decide de contar conmigo, no tendré ningún problema. Aparte, este año no solo estaba yo, estaba también Jesús Betis de la Sabadellenca y Jesús Vaquero del Tibidabo. Súper contento de tenerlos a mi lado por dos motivos. Uno, porque habían sido jugadores míos en la época del San Julián hace ya 20 años. Y otra porque, bueno, son chicos que vienen apretando.
Bona sintonia, per tant, i dos dels jugadors en el seu dia de Kiko Díaz, que des de fa ja un bon grapat d'anys ocupen les banquetes sabadellenques. La jornada de germanor es va engegar en partits de futbol base i es va culminar amb un pica-pica que va servir per fer pinya entre tots els participants. Aquest cop, per cert, la cita va ser a Sant Cugat pel 40è aniversari de la Penya Lograna, en comptes de fer-ho com era habitual, o bé a Sabadell o bé a Terrassa.
Hola, sóc la Silvia Morell, jugadora de waterpolo del Club Natació Sabadell, i us recomano escoltar l'Hotel Suís a Ràdio Sabadell.
Un quart de tres clavats. Seguim parlant de futbol. De fet, ja que parlem de futbol territorial, avui fem èmfasi en el programa en l'any horrible pels equips sabadellencs de la segona catalana, el seu grup 4. Sabadellenca, Sabadell B i Tibi de Bo són dins la zona de descens des de fa ja alguns mesos. De fet, entre els quatre últims trobem els tres equips de la ciutat. Per tant, tots tres en aquesta part baixa de la classificació. Hi ha una dada esfereïdora, avui que fèiem números, tan sols 10 victòries en 43 partits que han jugat els sabadellencs, és a dir, agafant tots els partits de la Sabadellenca, del filial del Centre d'Esports i del Tibi de Bo, i a més d'aquestes 10 victòries, 3 van ser en derbis locals, en partits entre ells. Per tant, només 7 triomfs en el que portem de Lliga contra equips que no siguin de la ciutat. Avui escoltem els tres entrenadors fent autocrítica. Comencem per la sabadellenca. O Jesús Rueda Betis explica que han de millorar el físic perquè s'han vingut avall, diu, les últimes jornades.
Nosotros cogimos la racha esa, que la verdad que yo también creía que íbamos para arriba. El equipo perdió en Xallén, se vino abajo, pero voy a ser autocrítico. El primer culpable es el que manda, que en este caso soy yo, y los partidos también los estamos pagando físicamente, porque como se entrena es como se juega. Y ahora mismo la verdad que el equipo ha pegado un bajón en ese sentido, que por muchas ocasiones que tengamos, si no estamos bien físicamente, no vamos a conseguir puntos.
Sense pèls a la llengua. Per tant, avui Betis, l'entrenador taronja, ha dit que si cal, farà un pas al marge per provocar la reacció dels seus jugadors, tot i que confia en redreçar el rumb, com ja han fet en d'altres ocasions en anteriors temporades. En aquest sentit, buscant la revifada, Betis explica que el primer partit del 2020 serà decisiu.
Cada vez más difícil, la segunda vuelta también cuesta más. Pero yo confío en los jugadores, y los jugadores mentalmente, ahora mismo yo creo que es más mentalmente que físicamente, y yo creo que el equipo esta semana de descanso también le va a ir bien, y yo creo que va a venir con las pilas cargadas. Yo soy sincero, la mejor solución es seguir trabajando, pero cuando también ves que no se puede, hay que hacer un pensamiento. Entonces vamos a esperar a ver estas navidades cómo va, pero el dia de Berga és clave.
Al Sabadell B ja hi ha hagut canvi d'entrenador les últimes setmanes. Bernat Mosquera ha agafat el relleu de Nacor Bueno, tot i que l'equip encara no ha reaccionat del tot. Mosquera, això sí, creu que l'últim partit ja és un bon exemple de la millora que assegura han experimentat, sobretot en defensa.
Hem agafat moments bastant bons, tant a nivell ofensiu com defensiu. Crec que l'equip ha fet un gran canvi a nivell de les últimes setmanes. A l'hora de defensar, crec que podem molt bé, que ens ha menys ocasions, i això ens fa tant la victòria. I la veritat que en el minut 80 hem tingut un penal que hem fallat, i a partir d'aquí a nivell emocional ens hem tingut un pèl a baix, i ha sigut quan en el minut 85 hem rebut a gol.
En el cas de l'últim partit del Tibi d'Abo, aquest es va suspendre per manca de llum primer i per pluja després, quan ja perdien 4-0 a Berga. Els de Torre Romeu han presentat un recurs a la federació com a part afectada per no haver de pagar un altre cop un desplaçament fins al Berguedà. Jesús Díaz Vaquero, el tècnic, també ha seguit les passes de Betis, els escoltàvem ara fa un moment. D'entrada explica que no tenen plantilla per portar uns números tan negatius com els que han signat fins ara.
Yo creo que todos éramos conscientes de que iba a costar, pero no tenemos tan mala plantilla como ir como vamos y darnos por vencidos según qué partido, como lo tenían en nuestro propio campo con la Torrera, que desde el minuto uno salimos desmotivados total. Es verdad que ha habido partidos, muchos partidos, que hemos merecido mucho más, y bueno, y al final por circunstancias, detalles, acaba yendo igual con una derrota. Pero eso no es excusa como para salir como salimos el día de la Torreta.
Vaquero també ha dit que té el suport de la directiva per continuar la banqueta del Tibidabo, però a la vegada assegura que caldrà fer algun canvi, fins i tot plantejar-se el seu lloc, diu, veient la manca de motivació detectada a la plantilla.
Esta dinámica pues hay que intentar cambiarla, ¿no? Ya te digo, intentamos que la motivación sea máxima para porque te apuestan tan lejos. Al final, al cabo, la salvación hasta 3 partidos. Pero a los jugadores parece que ya no le entra el discurso, cuesta cada vez más que vengan con ganas a entrenar y bueno, entiendo yo que algún cambio habría que hacer. Yo ya he insistido a la directiva de que algún cambio tiene que haber.
Per tant, parlant molt clar, sobretot Betis i Vaquero, sobre aquestes situacions fins i tot personals, podríem dir, a la banqueta de dos dels tres conjunts sabadellencs. Per acabar de recapitular, el conjunt taronja, la sabadellenca, i també el filial del Centre d'Esports tenen 12 punts empatats a la classificació després de 15 jornades, mentre el Tibi de Bo és el fanalet vermell, amb només 7. La Lliga no torna fins al cap de setmana de l'11 i el 12 de gener, amb els partits sabadellenca-Berga, Tibi de Bo-Joanet, Blanenc i Sabadell B, Can Trias. Primera aturada per... Ara sí, primera aturada per la publicitat. I, Roger Benet, quan vulguis, tornem.
I els tres reis mags d'Orient van portar l'or, l'incens i la mirra. I nosaltres hi posem el ritme. Aquestes festes tens una cita amb la música funk i soul. Els dies 24 i 31 de desembre a les 9 del vespre segueix el ritme de Salsitxes Paradís a Ràdio Sabadell.
Salsitxes Paradís. No escoltar-nos. Yeah. És pecat. Do what you want. Tens plans per demà? I per d'aquí 5 anys?
Passengers, welcome to New York.
I per d'aquí 20?
I aquí és on posarem la...
A Banc Sabadell t'ajudem a estalviar per fer realitat els teus plans. Descobreix-ho a seonsiguis.com. Sabadell, sé on siguis.
Preparat per connectar? Sant Cugat.
Connectats.
Badalona.
Connectats.
Castellà.
Connectats.
El Prat.
Connectats.
Terrassa.
Sí, espera. Ui, que tard s'ha fet. Anem a menjar alguna cosa, eh? Ja després veiem, vale?
Connectats, el magazín de la Corona Metropolitana. Ens agrada donar-te veu.
Vinga, va, anem a connectar amb Terrassa. Espera, que em truquen. Home, què passa? Espera, ja després ho fem, eh? Va.
Connectats, cada tarda de 4 a 7 a Ràdio Sabadell.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3 a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Un quart i mig de 3 de la tarda en directe aquest dilluns 30 de desembre del 2019 aquí a Ràdio Sabadell, a l'Hotel Suís, la Cap d'Any Reis. Ja fa xup-xup des de fa dies. Demà és el dia D, a les 5 de la tarda, una nova edició de la cursa de Cap d'Any de Sabadell, que ja escalfa motors, com diem, des de fa ja un bon grapat de dies a la pista coberta amb el Parc Esportiu de Nadal. Un munt d'activitats, un reguitzell d'actes per petits i no tan petits, al marge de la recollida habitual de dorsals, i per on sense anar més lluny, el nostre company Pau Vituri va fer dissabte, per exemple, un tros de marca al quilòmetre indoor, i avui el Pau Duran en directe ha estat tastant també les diferents activitats aquest matí, al programa Al Matí d'aquesta casa. La cursa de demà arriba amb les novetats ja sabudes, prova de 10 quilòmetres per primer cop, per tant, no només la de 5 i les infantils, també canvi de recorregut, pujant tot l'eix central recte fins a l'arribada, i amb l'últim guanyador, Alexis Rodríguez, sent baixa per lesió. Precisament de la vessant pura esportiva, volem parlar avui aquí al programa Hotel Suís. Aleix Muñoz, director de la cursa, què tal, com estàs?
Bona tarda, bé, molt bé, aquí amb tot a punt, i ultimant també per el raig final que ens queda tant amb activitats al Parc Esportiu de Nadal, com ultimant-ho tot per als atletes, com bé deies, més ràpids de demà.
Ara et pregunto per aquests atletes. Primer de tot, s'ha superat ja la barrera dels 2.000 inscrits?
Oiga, mentre estem al voltant dels 1.800 llargs, és a dir, 1.900 a la cursa de 5 i de 10, per bé que tenim encara el pobre Jordi Cruz, que està tenint totes les incidències i mails de gent que s'ha despertat tard, que això haurem de fer pedagogia, perquè està sent una bogeria d'inscripcions d'última hora, doncs jo crec que ens estarem acostant perfectament ja a la xifra dels 2.000, amb la qual cosa batíem rècords d'inscripció a la cursa Cap d'Any de Sabadell. Si li sumem les curses infantils, que també estem batent rècords, la xifra dels 2.000 ja està més que superada.
En total, quan serien, més o menys, comptant també les infantils?
Doncs ara al voltant vam estar sobre els 2.000... No deu arribar als 2.100, perquè vam tenir uns 200 i llargs nens. Si comptem també aquests 1.800 llargs, doncs sí, això serien al voltant de 2.100 o 2.100 i pico que tenim ara. I després d'una tarda bastant moguda a la zona d'incidències i inscripcions d'última hora, vull dir que el Jordi continua feina.
Sí, la veritat és que teniu feina encara. El cartell de primeres espases com el tenim? Hem vist, per exemple, el triatleta Miquel Blanchard, que ahir feia una xerrada sobre nutrició confirmant la seva participació, un habitual. A qui tindrem corrent demà aquí a Sabadell?
Doncs mira, aquí ens fa molta il·lusió tenir el Jordi Torrents, que ja ha batut rècords en aquí també, un atleta que ha tingut algunes de Castellà, que ha corregut també per la Joventut Atlètica Sabadell, igual que ha competit pel Barça també, que ha sigut internacional, i que vindrà a posar-li les coses difícils al Miquel a la cursa de 5, amb la qual cosa jo crec que tindrem un duel molt, molt, molt espectacular en aquesta cursa, en l'apartat masculí, perquè el Jordi Torrent Santi és un atleta que és capaç de córrer al voltant dels 14 minuts un 5.000, quan està en plenitud de facultats, inclús podria baixar dels 14, però, clar, aquí és tornar a veure aviam com s'hi troba, com es troba, com està de tota aquesta rentre de lesions que li han tallat una miqueta tota la projecció i tot, però, clar, llavors tenim el Miquel, que per molt que tenim circuit de 10, té ganes de gomitzar en el circuit de 5, que se'l coneix bé, per molt que hi ha aquestes petites variacions, i que, evidentment, com bé deia ja ahir també a la xerrada o aquest matí quan ha fet el break Ferran amb tots els altres atletes que se li han sumat, ell té clar que vol també endur-se el primer lloc, el que seria el primer que creui la línia meta, perquè els de 10 fa que creuran més tard, doncs el que creui aquesta línia meta demà a la plaça Creuota.
Doncs, nois, ho tenim clar, hi haurà nou guanyador perquè l'Alexis està lesionat. Pel que fa a la categoria femenina, l'atleta de la JAS, la Laia Casajuana, va guanyar l'any passat, fa uns dies per Sant Esteve, també va endur-se la cursa rodant pel riu Ripoll, té tot just 20 anys només, però déu-n'hi-do el ritme que porta de competició. Li pengem el cartell de gran favorita?
Li pengem el cartell absolutament de gran favorita. Creiem que tal com està ara, en el seu moment d'estat de forma i tot, i demostrar que ho està parlant, és un atleta, també estem parlant d'un atleta, no un atleta de ruta, perquè diguéssim, hi ha gent que són especialistes de córrer en ruta, estem parlant d'un atleta feta que és molt fort. L'any passat ja va sorprendre potser a molts, els que segueixen la seva progressió en les altres en l'atletisme, doncs potser no, però clar, en el món de les curses populars, una noia tan jove que guanyés amb l'autoritat que guanyà i també amb la rival que venia de Madrid, amb una atleta superbona que poguessin allà disputar fins a l'últim moment, ja va ficar els credencials que és una atleta amb molta qualitat i demà té que no, sense cap mena de pressió, que no en té, que això va passar bé, però té el cartell de favorita. Altres noies també, i a més aquí ja també té més que escombrem una miqueta cap a casa, doncs tenim la jove també duatleta, que també és internacional, que ha estat competint, ha estat visquent molt temps a València i que competeix ara per un equip de duatló del País Basc, que és la Clàudia Montagut, que tot just s'ha recuperat d'una lesió que va tenir caient en bicicleta de muntanya i que per molt que li falta una miqueta de ritme de competició i tot, jo crec que és una de les altres que estarà disputant el segon tercer lloc en aquesta cursa de 5 quilòmetres.
Doncs apuntats estan els noms aquí a la llista de candidats. Ja per acabar, hem comentat el recorregut diferent, just a la inversa, baixant més per carrerons i tornant per tot l'eix central amb una pujada que serà una mica més llargueta, d'uns 2 quilòmetres, tota recta. Creus que això pot fer que millorin les marques d'altres anys pel fet de tornar, no tant doncs, girant pel mercat central, etc., sinó agafant tota la rambla cap amunt fins a arribar a l'arribada, valgui la redundància?
Jo crec que serà un circuit més ràpid. Evidentment, també crec que serà un circuit dur, perquè el fet de que tinguis 2 quilòmetres finals amb un eix central que estarà a petar de gent, que t'estan animant, que veus, és ben bé una línia que pots agonitzar tot el que vulguis, la gent ho donarà, sobretot amb la disputa de les victòries i dels podis, serà espectacular i els atletes arribaran rebentats. Això no tinc cap mena de dubte, però que serà superemocionant. I tots els atletes et diuen que sobretot quan passaven per Rambla, via Massaguer, hi havia molt públic, la manera de fer-ho així girat farà que aquesta gent estigui encara molt més animada. Animem a que tot Sabadell surti i els animi, i jo crec que farà que trobarem bones marques, però serà a nivell esportiu molt més espectacular.
Doncs estarem ben pendents. Ara deia el Pau Vituri, per cert, aquí per línia interna, que la Clàudia Montagut precisament ja va guanyar la mitja de la Festa Major. Per tant, ja sap el que es guanya aquí a Sabadell també. Demà, des d'un quart d'hora abans, farem bullir l'olla amb la retransmissió especial d'aquesta casa de Ràdio Sabadell de la Cap d'Any Reis, aquest cop a més des de dins, amb el Pau suant la cancel·lada amb micro inclòs. Aleix Muñoz, director de la cursa, ànims, que ja queden poques hores, encara que, com deies, hi ha feina encara per fer. Una abraçada.
Vinga, gràcies. Ens veiem demà. Ens sentim demà. Vinga.
Adéu.
Hola, sóc la Mati Ortiz, jugadora de waterpolo del Club Natació Sabadell i de la selecció espanyola, i cada migdia escolto l'Hotel Suís.
Canviem radicalment de qüestió. 2:45 de la tarda, creuem l'equador de l'Hotel Suís ara, parlant de waterpolo, perquè d'aquí a dues setmanes, el 12 de gener, comença Budapest a Hongria, l'europeu de waterpolo, la primera gran competició del 2020, que ha de servir com a banc de proves de cara als Jocs Olímpics de Tòquio, en què ja està confirmada la presència dels dos equips absoluts de la selecció espanyola. Si tot va sobre el previst, haurien d'anar convocats fins a 5 waterpolistes de l'Astralpool, a més, a diferència d'anteriors campanyes, on estaven molt acostumats a tenir molta representació femenina, però pràcticament res de masculina. Enguany, Edu Lorrio i Sergi Cabanes amb l'equip dels nois, Laura Ester, Maica Garcia i Judit Forca amb les noies. Precisament, les de Mick Kioka van disputar dissabte a Terrassa el seu últim test de preparació, un triomf contra Grècia per 16-12 en el tercer partit de la Lliga Mundial 2020, que serveix al combinat estatal per encapçalar el grup europeu amb 3 victòries i per demostrar que es troben en un gran estat de forma després de la plata mundialista de l'estiu i de dues setmanes d'entrenaments a Sierra Nevada. Aquesta concentració fa referència a Maica Garcia, la boia de l'Astralpool i també de la selecció.
Ja els últims dies es va fer molt dur allà dalt, tampoc ens acompanyava molt gaire el temps perquè feia mal temps, la veritat, i ja hi havia ganes, portant dues setmanes allà concentrades, tancades, de molt treball físic i tècnic i poc jugat, i al final també teníem ganes de tornar, doncs, això, per veure la família i també per poder jugar aquest partit que al final volíem veure'ns una miqueta com estàvem en joc.
Una Maica Garcia, per cert, a la qual fa uns dies la van veure banyant-se entre taurons a l'Aquàrium a Barcelona, aquelles imatges icòniques que any rere any veiem amb diferents protagonistes per felicitar el Nadal. L'actual millor esportista de la ciutat ha tornat a viure un any per emmarcar amb la cinquena Eurolliga i aquesta plata que dèiem ara a Guangzhou. A nivell de selecció, això és el que espera de cara al nou any.
2020, bueno, amb moltes expectatives, la veritat, i amb moltes ganes. Estem entrenant molt dur, amb el cap molt ben posat, i esperem, pues, això, pues, emportar-nos aquest or i el de l'estiu també, ja que estem.
I un europeu de Budapest on no hi serà per segona gran competició consecutiva una altra sabadellenca, la Mati Ortiz. La defensora de boia de l'Astralpool ha viscut un any de contrastos, podríem dir. Abans d'anar al Mundial, el seleccionador Mick Kioka va decidir deixar de comptar amb ella. Pocs mesos enrere s'havia proclamat pentacampiona d'Europa amb l'Astralpool Natació Sabadell, en el que indubtablement ha estat el gran moment esportiu del 2019 a la ciutat de Sabadell. Demà, al cafè, a partir de les 9 del matí, podreu escoltar un resum ampli de tot el 2019, no només en matèria esportiva, sinó de tota la informació aquí a Sabadell, i evidentment s'inclou també aquesta gran victòria a l'Eurolliga. Amb la waterpolista del club, en Mati Ortiz, ha pogut conversar per acomiadar l'any el nostre company, el Pau Vituri.
Som-hi, últimes hores del 2019, moment per fer balanç del que ha estat aquest any esportiu a la ciutat, i evidentment a tots se'ns en va la vista enrere. A molts arlequinats se li anirà la salvació a Olot, però a nivell més general a la ciutat, sens dubte, el gran moment d'aquest 2019 va ser la cinquena Eurolliga de waterpolo del femení del club, de l'Astralpool. I per fer una mica de repàs, de balanç, tenim aquí la Mati Ortiz. Mati, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Sens dubte, allò, no sé si digui el gran moment de l'any.
Sí, segurament sí, com dius tu, va ser un dels que recordarem a waterpolo. No sé si els futbolistes també serà, espero que sí. Però bueno, nosaltres, evidentment, el nostre millor moment va ser aquesta cinquena Champions. No només pel que significava en si, sinó per com es va guanyar. Va ser un partit complicadíssim i vam tirar d'orgull, i m'imagino que la gent que ho va veure, i qui no, doncs espero que ho llegís per algun lloc o ho escoltés, doncs va ser un moment únic.
De totes les finals que has jugat tu, Mati, no sé si dir la, ni que sigui la que veies més fotuda.
Bueno, no sé si la veia, perquè jo realment estava a l'aigua i com sempre soc positiva, era com se va ganar, sí, però sí que és veritat que sent realistes era molt complicada i quedaven molts pocs minuts, anàvem perdent de bastanta diferència de gols i era complicat remuntar allò, i com et dic, no, crec que al final vam tirar d'orgull, d'esforç i de superació, i evidentment vam acabar aconseguint-la, que era una fita molt important.
Alguna cosa que es pugui explicar, no sé si de la setmana prèvia, de la xerrada prèvia, del postpartit, ara que ja ha passat, alguna cosa que no sapiguem i es pugui explicar allò com a intrahistòria d'aquella cinquena?
Bueno, jo crec que vam arribar totes, que no sabria dir-te, era com que cadascú havia jugat el seu partit, no? Al final vam arribar, que ens va donar, ara no me'n recordo, potser un parell de dies de festa i havíem de seguir, no? Llavors vam tornar a l'entrenament i me'n recordo que va ser com un moment de que tothom tregui el que té dintre, no? Cadascuna era com, buah, sí, jo vaig estar amb la B, ens van mirar i llavors no sé què, la Maica, buah, jo m'he dit por ahí, l'altra, buah, no sé què, i era com tot un cúmul de coses, que era com tornar a viure el partit des de de fora de l'aigua i va ser al·lucinant. Res més, al final, bueno, vam celebrar com sempre també, típic en nosaltres, però bueno, també seguíem, havíem de seguir fent feina, llavors celebració també la justa.
Com ha canviat el pati? També en qüestió de, estàvem parlant de l'abril aproximadament, 8 mesos, sembla allò una altra pel·lícula diferent, no? El que té l'esport també.
Sí, al final ara mateix bueno, és totalment diferent, com dius tu, al final és, van marxar moltes jugadores d'aquella cinquena i doncs ara ens toca una mica d'adaptar-nos. Es va veure els partits que vam fer, que vam perdre contra el Mataró, el Medi i el primer partit de Copa d'Europa de la fase i el de Supercopa, evidentment. I bueno, després vam acabar fent dos partits que ens van donar la classificació pels quarts de final d'aquesta Champions. Llavors sí que ha canviat molt, encara queda molt treball per fer, però mirant en la sisena, evidentment.
Clar, perquè torneu a estar entre les 8 millors d'Europa, aquí hi ha un mes aproximadament, partit contra l'Horizonte, arribats a aquest punt ja, allò de, ja que estem entre les 8 millors d'Europa, perquè no?
Sí, evidentment s'ha de guanyar, està clar, no? Al final entrarem per això i nosaltres tenim moltes ganes d'aconseguir-la. Crec que ja et dic, hi haurà bueno, haurem de fer moltíssima feina i amb un Horizonte que evidentment és un rival molt complicat, però bueno, nosaltres tenim moltes ganes i la il·lusió que tenim per davant d'aquesta nova Champions, que al final doncs moltes jugadores ens mantenim i moltes d'altres són noves, són joves i tenen crec que molts objectius com aquest, que és important, llavors seguirem treballant per això.
Si més no, parlaves tu dels partits que es van perdre, després vau tenir dos, bé, van ser tres en qüestió de 48 hores, en els quals l'equip contra la Roma ja va fer un passet i contra l'UPSE, no sé si la Mati coincideix en dir que és el primer partit en el qual al club, aquest nou club, se li veuen maneres reals de poder guanyar l'Eurolliga.
Sí, segurament sí, bueno, però més que pel fet de ser un partit sencer. Jo crec que, per exemple, a la Supercopa al final van fer dos quarts que són per oblidar, que podríem dir no és el pitjor waterpolo, però no un waterpolo bo, i els dos altres quarts que dius és un waterpolo molt bo. Si aquests dos quarts ets capaç de fer-lo, pots fer-ho en un partit, i llavors, com dius tu, arriba a l'UPSE i al final fem aquests dos quarts de la Supercopa fets perfectes en un partit sencer, no? I al final era una mica demostrar doncs, aquesta organització, aquest orgull que teníem també, que també ens toca, i aquestes ganes de guanyar-ho, que era una mica doncs, el que ens estava faltant, res més.
A nivell personal, el 2019 per la Mati també ens va deixar aquesta notícia a l'estiu, que doncs, renunciaves a la selecció perquè el seleccionador, el Miquio, que deixava de comptar amb tu, déu-n'hi-do també quin any, no? Una muntanya russa.
Sí, un any de canvis, la veritat que sí. Ha sigut, bueno, després de tants anys estant a la selecció absoluta i també de titular, doncs al final va ser un cop dur en el moment que va tocar, però me'n vaig molt agraïda i crec que, com vaig dir en el seu moment, tot passa per algú, només tinc paraules bones també. Sí que és veritat que clar que m'encantaria estar a uns altres Jocs Olímpics, no pot ser, crec que la vida continua i que al final si això ha passat és perquè queden endavant molts més reptes i gràcies a aquesta família que és el Waterpolo de Sabadell, a tots els que esteu sempre amb nosaltres, no? Ràdios, bueno, mitjans de comunicació en general i familiars i demés, doncs tot això al final queda en algú que ha sigut bonic de viure i que ens queda molta feina aquí de Waterpolo amb el Sabadell.
Clar, perquè a més, i amb això ja ho remato, Mati, la teva carrera ha estat molt marcada, no? La primera, els anys 2000, anem a dir-ho així, va ser la Mati del creixement, dels 2010 ha estat la Mati de la consolidació, allò de viure-ho tot i guanyar tot. Clar, la Mati del 2020 endavant, cap a on ha d'anar la cosa, tots sabem cap a on anirà, no sabem quan serà, però tots sabem, com a tot esportista, cap a on ha d'anar, però no sé si tu prens com que també ara entres en una nova realitat.
Sí, jo crec que és una mica el tema de tocar els peus a terra i ser conscients de que al final, ja et dic, estic molt agraïda perquè encara em queda waterpolo aquí al Sabadell, per tant, no vull agafar-ho ni res, però tot sigui que jo em retiri perquè vull o perquè el Sabadell decideix que ja està o qui sigui, però no sigui per una lesió. Llavors, si és així, jo m'acabaré content de la meva carrera de waterpolista, que ja et dic, encara queda, i espero que en un futur sigui jo la que estigui entrevistant a les futures waterpolistes i no contestant preguntes.
Mati Ortiz, també fusta de periodista, com sempre aquí a Ràdio Sabadell, portes obertes, per quan vulguis venir. Res, Mati, que moltes gràcies també per aquest 2019 que ens vau donar. Va ser espectacular aquella cinquena Eurolliga amb aquella remuntada contra l'Olympiacos. I a part més èxits aquest 2020.
Moltes gràcies i bon any a tots.
A Aquest mes a Santi Enrique, el teu concessionari Nissan a la província de Barcelona, condueix un Nissan Qashqai N-Style amb fins a 5.000 euros de descompte, full equip i amb un any d'assegurança a tot risc gratis, finançant amb RCI Bank.
Santi Enrique, proximitat, flexibilitat i 50 anys d'experiència són la nostra garantia. Barberà, Sabadell, Igualada, Martorell, Granollers i ara també a Terrassa i Sant Cugat.
Què passa, penya? Què passa, penya? Sóc el Pere Massaguer i us vull fer un petit recordatori. Aquesta temporada funcionem tots els dilluns, entre les 9 i les 11 de la nit. La primera hora, clàssica, amb totes les novetats discogràfiques i algun tema d'aquests imprescindibles. I una segona, on fem xerradetes amb personatges il·lustres de la música sabadellenca o dels voltants.
Xocolata Express, a Ràdio Sabadell 94.6.
La reserva espiritual del rock occidental.
Aquest Nadal, jo vull...
Vull una llumina nova.
Somriures.
Una pilota.
Abraçades.
Vull un camió.
Sentir-me estimat.
Una bici.
I sentir il·lusió.
Una nina.
Sumet a la campanya de recollida de joguines de Creu Roja Joventut. Porta una joguina nova, novèlica i no sexista, i millor si és per compartir. Els nostres drets en joc.
Sense joguina.
Amb la col·laboració de Ràdio Sabadell.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Dos minuts i mig i tres quarts de tres de la tarda avui. Ja us aviso que acabarem amb el soroll del flash del Roger Benet. Avui parlarem de fotografia, de fotografies esportives, de les millors d'aquest any que som a punt de cloure. Però abans, ja que avui parlàvem en el tram inicial del programa del centre d'esports, del primer dia de tornada dels entrenaments, de tornada a la feina del conjunt d'Antonio Hidalgo, un altre dels equips que torna avui és l'Oar Gràcia, i a més ho farà d'una forma ben especial. Els graciencs rebran aquesta nit al carrer Bocaccio la selecció catalana juvenil en un amistós que servirà a tots dos per posar-se a punt per les seves respectives competicions. Els verdiblancs encara tenen un parell de setmanes per preparar el pròxim partit de Lliga. En canvi, el combinat de Catalunya disputa a partir d'aquesta mateixa setmana, de dijous, un important torneig estatal. Ho explica l'entrenador del Gràcia, Gerard Gomis.
Estan preparant el campionat d'Espanya de seleccions autonòmiques, que tenen la primera setmana de gener, i molt contents. Perquè la veritat és que és un partit molt maco de jugar. Hi ha moltíssima qualitat dins d'aquella selecció catalana juvenil masculina.
En aquesta selecció juvenil, per cert, no hi ha cap representant de l'OAR. Els homes de Gerard Gomis i Cesc Borrell, en tot cas, afrontaran una bona prova de foc per arribar en les millors condicions al primer duel de Lliga del 2020. El Gràcia, quart classificat a la primera nacional després de perdre la pista del primer, del Sant Martí Adrianenc, a l'última jornada, està firmant un grandíssim curs, però el dissabte 11 de gener afrontarà un partit clau per no perdre pistonada amb els primers. Rebran els graciencs, els verdiblancs, el tercer, el filial del Granollers. Per Gomis, la cita d'avui és la prova que els seus deixebles estan a un gran nivell, pensant fins i tot en aquest proper compromís.
El fet que et truquin i et demanin jugar un amistós també reflexa la bona feina que s'està fent durant l'any, perquè de sempre les seleccions catalanes juvenils sempre busquen partits amistosos de molta qualitat, equips de la taula alta de Primera Nacional, i bueno, doncs que ens ho comentessin ens va fer molta il·lusió. Ho vam parlar amb l'staff, ho vam parlar amb els jugadors i ho vam tirar endavant, i la veritat és que ve moltes ganes. Serà una bona manera d'acabar l'any.
Serà bona manera d'acabar l'any, i si voleu veure aquest partit d'handbol de qualitat amb algunes de les joves promeses de l'handbol català, a partir de les 9 de la nit, aquest enfrontament entre l'Oar Gràcia Sabadell i la selecció juvenil de Catalunya al pavelló del carrer Bocaccio.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
I encara no... handbol, molt plàcid està sent el Nadal per la família del Creu Alta Sabadell Handbol, l'actual líder de la Lliga Catalana Masculina. Els arlequinats han guanyat 10 dels 13 compromisos que han jugat fins ara i els últims 8 de forma consecutiva. L'estat de forma de l'equip de Sergi Cifré, per tant, és boníssim i han aconseguit que sigui rutinari guanyar còmodament tots els seus partits. Així ho valora un dels capitans de la plantilla, Cesc Vallribera.
Hem agafat una bona ratxa, portem 8 seguits guanyant i sobretot és això, no? És el que dius tu, és la ratxa positiva d'haver agafat la bona dinàmica i anar guanyant, anar sumant punts, anar sumant punts. A més, també és veritat que els últims partits els hem guanyat amb diferències, doncs, bueno, bastant, sí, força bones. I l'equip ara mateix està amb la dinàmica aquella positiva.
La classificació és un pèl fictícia, això sí, el duel entre el Terrassa i el Borrils B es va suspendre ara fa uns dies per un accident que hi va haver. L'equip agarenc és segon, però només un punt del Sabadell, i amb aquest duel pendent el que pot fer perillar la primera posició dels creualtencs.
Segons jo tinc entès, s'acabarà jugant i crec que ara ha passat vacances, no sé si mitjans de gener. Sí, va ser això. Jo també, com tu, tinc entès que van presentar només 4 jugadors, van tenir un accident, no s'ho van dir, i el partit es va aplaçar per crec que això, que mitjans finals de gener. Vull dir que ara mateix el Terrassa porta un punt menys que nosaltres, però també porta un partit menys. Vull dir que en aquest sentit, si guanya el partit que jugarà contra Bufils, ens passarà. I si no, doncs seguirem igual.
Al marge de com acabi aquest partit suspès, recordem que els dos primers classificats disputen les fases d'ascens. El Creu Alta Sabadell suma en l'actualitat 20 punts per aquests 19 que dèiem del Terrassa, però amb 18 la Salle Bonanova, també el Cooperativa Sant Boi, i amb 17 el Gavà, el cinquè. A partir d'aquí sí que és cert que ja s'obre una escletxa, ja que el sisè en té 13. Per Vallribera, el més important és que s'han situat de sortida al tren capdavanter.
Sempre sabem que hi ha un punt que es fan, diguem-ne, dos grupets, un que està més amunt i un que està més avall, i l'important és estar dalt, perquè llavors, tot i que es facin aquests dos grupets, sí que és veritat que sent com és la Lliga, pots anar a qualsevol camp i tenir un dia dolent i perdre, i l'interessant sobretot és això, és estar dalt per poder lluitar amb els que estarem a dalt jugant-nos les dues places d'ascens fins a l'últim moment. Vull dir, això sobretot és el bo, sí. El que dius tu, no? És anar dalt i ser campions d'hivern, però és important ser-hi.
L'estrena del 2020 per l'equip de Sergi Cifré portarà de la mà un partidàs. L'equip creualtenc rebrà que el Balsac una Salle Bonanova que, com deia, és només 2 punts per sota.
Hola, sóc Antoni Hidalgo, entrenador del Sabadell. Escolta Hotel Suís.
Per si no tenia prou, jo demà, tancant l'any amb Albert Robledillo en aquest mateix estudi, després ho repassarem, però amb la seva secció satírica, que tan incòmoda és per qui presenta el programa. Avui, Roger Benet, com estàs?
Molt bé, aquí si està millor que no el control de so, aquí puc parlar, aquí puc fer de les meves.
No, com si de normal no parlés i no fes de les seves.
Em faig notar també sense parlar, eh?
Sí, correcte, sí que et fas notar, sí, s'ha notat avui en el pas a la primera publicitat. Amb ell, amb el fotògraf de Ràdio Sabadell, repassarem en aquests últims minuts del programa el que, de fet, estan sent les últimes hores del 2019, les millors fotografies que ha triat el Roger d'aquest any 2019. No sé per quina comences, les tinc totes per aquí, per tant, anem a veure si sabem explicar.
Abans que res, no són les millors fotografies que crec jo que són. És a dir, jo no sóc ningú per dir quines, però sí que són les que més m'han agradat a mi o he trobat més curioses que ens ha deixat al món de l'esport.
Ens ha sortit modest ara el noi. Roger Benet, disparant primer en una taula de surf.
Sí, doncs mira, la primera és a un lloc de Califòrnia, no sé quin era.
Comencem bé, documentat.
I resulta doncs que hi ha un concurs de gossos que fan surf i van guanyant, i és el millor que millor sap surfejar. I llavors és la foto, perdoneu la meva pronúncia, però és del
excel·lent, segur.
Kyle Grillot, el fotògraf, eh? I és una foto d'un gos que està damunt de la taula de surf dins ja, diguéssim, com si hagués superat una onada, i em sembla genial perquè la cara del gos és que sembla de concentració, de que s'ho està passant bé, però és que a més és la posició del gos damunt la taula és de com si sapigués posar el cos per l'aerodinàmica i tot això, no?
És a dir, per entendre'ns, si la cara és de concentració és tot el contrari del que em trobo al davant quan Roger Benet està al control de sobre del programa Hotel Suís.
Correcte.
La primera, un gos a sobre d'una taula de surf. Per tant, primera recomanació del Roger Benet, no patiu que després escoltareu aquesta secció quan recupereu l'àudio del podcast amb les fotografies, perquè d'aquí a una estona també llançarem aquestes fotografies a través de Twitter. La segona és la viva imatge de la... No sé si sí. La decepció, del cansament o tot una mica.
Jo, la segona imatge, si de totes les que porto avui, si hagués d'il·lustrar una notícia gràficament, posaria aquesta foto, no? És una foto feta com des de dalt de la pista d'atletisme, i quan s'han acabat els, crec que eren els 1.500 lliures del Mundial d'Atletisme que es va fer a Doha o a Doha, no sé com
ja ho deies bé, ja,
Doha. El Pau Vitori està fent ja marquetes per allà i és com molt bon a nivell de composició, de narrativa i a nivell d'expressió de cada dels cinc elements. El guanyador està, la foto és del Team Bradbury i el guanyador està just al mig i en cada extrem de la fotografia
està assegut amb les mans a la cara, o sigui, per tant emocionat.
I llavors sembla, pot ser com si hagués perdut, però per la pose de la posició dels altres quatre elements, dona a dir que aquest és el guanyador, no? Tenim els altres guanyadors doncs, estirats a terra amb els braços també estirats, alguns en forma de creu.
No, hi ha un parell d'atletes que som Pau Vitori i jo. Ahir, quan vam acabar la Sant Silvestre Llorençana, encara estem maleint.
El Sergi Garcés no, perquè com que no arriba a final de la meta, no arriba aquí a entrar al quadre de la foto.
Té càrrecs per tothom.
Sí, avui, un dia no. Que em deixeu sortir.
Sergi Park tampoc, perquè ni intentant enganyar-lo a l'antena s'acaba d'animar per venir a córrer.
Sergi Park és l'autor de la foto.
Segona foto sobre l'atletisme, per tant, amb aquest punt de decepció que dèiem, amb el guanyador al mig emocionat, amb cansament. La tercera...
I a part, perdona, aquesta foto se'n va una mica de la típica foto d'arribada a la meta, no? Té aquest plus de dir, hòstia, un tio ha decidit anar-se'n en un punt més alt de l'estadi per tenir una foto diferent. Ja sobre tens la bona sort que et queda a nivell de composició, així que també és un valor afegit com el que també aniré a fer ara aquest plus que poden aportar els fotògrafs. En aquest cas no sé de qui és, perquè l'assignava la Federació Espanyola de Bàsquet, i és en l'europeu, el Pau que està més posat, és en l'europeu que va guanyar la selecció espanyola femenina aquest any. No està tan posat com la NBA, com demà amb el Robledillo, però bueno, és la selecció espanyola de bàsquet aixecant un trofeu, i és una imatge que s'utilitza fent una tècnica modificant els paràmetres de la càmera, que és doncs movent l'òptica cap endarrere amb una velocitat d'obturació baixa aconsegueixes generar com un bokeh de moviment i està doncs just enfocada a la copa i grans integrants de l'equip, i tots els marges estan com si hi hagués velocitat.
A
no?
més, crec que hi ha confeti de fons, sí, i això el que provoca és que hi hagi fins i tot més encara la sensació
clar,
aquesta.
Dona aquesta sensació de dir, hòstia, és un moment com molt feliç, molt dinàmic, no? I el que dèiem, no? De buscar aquesta foto diferent o fins i tot d'arriscar, no? Perquè aquest fotògraf se la juga en aquest moment, sí que és cert que
no tenint la típica,
sí que és cert que després l'aixecament de la copa dura més estona, però te la jugues a dir, arrisco, modifico els paràmetres de la càmera per tenir aquesta foto, no? I llavors és un, o que tens molta confiança o que tens un altre company que t'està fent la típica i a tu et diuen, pues tu sal i juega, no?
A fer màgia, tu.
A fer màgia, correcte.
Avui n'ha rescatat 9, en portem 3, la quarta. La veritat que de totes les que he rebut jo avui a l'hora de plantejar aquesta secció és la que més m'ha cridat l'atenció.
Sí, és que és una que crida molt l'atenció perquè el fet que també, de la manera que està feta la foto, és una gimnàstica artística amb pilota...
Rítmica.
Sí, ara és artística, diria. Aviam si estigui jo més posat aquí a l'esport que el presentador de l'Hotel Suís. I està, diria, que fent una figura com fent una tombarella amb el cap recolzat.
Sí, 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 de rítmica.
Clar, i té la pilota entre el clatell i les, i l'esquena i l'espatlla aguantant, no? Però la cara de la noia de dir, no sé si és que t'has fotut una trompada contra el terra i t'han caçat, o que és el moment que et porta tant d'esforç, no? I el fet de que sigui tan...
La foto és espectacular perquè...
És espectacular.
Sí, el front... pràcticament en els peus directament,
sí, sí,
o sigui,
sí,
que
sí.
Al final és com si estigués
és que clar, com que és una foto tan detall, no?
No
sabem si és una composició així que fent una figura amb rodona o no ho sabem, però
clar, al final és la cara amb uns,
peus, brutal.
Amb uns peus, sí, davant, sí, sí, sí. Amb aquesta expressió que comentaves tu i amb la pilota just darrere del clatell. Jo sincerament, si m'he de quedar amb alguna, per sorprenent em quedo amb aquesta.
És una d'aquesta prou bé.
Anem a la cinquena?
Anem a la cinquena.
Aquesta per sorpresa, més que res, no?
Jo el que busco sempre, o intento en les meves fotografies d'esport, és que tinguin una certa elasticitat a la foto, que hi hagi moviment, no? I aquesta foto, pues, té un jugador que està tallat pel cintura cap avall.
Se li veuen les cames, només.
Sí, només se li veuen les cames.
La pilota pel mig i...
Corrent, sense controlar la pilota, i de sobte un gat, no? Que és el que parlàvem de l'elasticitat d'una foto, aquest gat està en un moment que sembla que estigués regatejant, fintant a un jugador, o que anés molt ràpid, però aquest gat s'ha colat aquí al mig del partit, i bueno, simplement com la curiositat de dir, hòstia, un gat que a sobre... La foto podria ser un jugador més, no? Podria ser de... No sé, de quin equip... Si hi ha algun equip que es diguin algú amb gats... O podria ser Manuel Gato. Però...
Està graciós avui, eh? Avui està fent oposicions per treure-li demà la secció a Albert Robledillo.
I ràpidament...
Setena...
Ràpidament, per acabar...
És més d'estadi, no?
És més de... Sobretot de...
Perspectiva.
Sí, de perspectiva, el Wanda Metropolitano, l'Atlético de Madrid-Barça, va batre rècord de
noies de futbol femení.
De noies de futbol femení, va batre rècords d'assistència. I queda molt bé perquè es veu l'estadi molt ple amb la nova coberta aquesta del Wanda, que genera un efecte molt xulo amb l'afició celebrant també o animant.
L'última, la setena, abans d'anar a les de Sabadell.
Exacte.
És un salt de
longitud.
De longitud,
sí.
I la veritat és que la foto aquesta és espectacular.
És espectacular perquè el que parlàvem de l'elasticitat i tal... també genera molt moviment. El fet de que l'arena vagi cap a l'objectiu, no? Pues a part de ser espectacular amb aquest angular i tal, també és explicativa, perquè al darrere tenim els metres d'on ha saltat i ens podem donar una mica la idea per on més o menys ha caigut, no?
No, però la sorra caient gairebé a sobre de la càmera li dona el seu punt a aquesta fotografia. I les dues últimes, resum del 2019.
I permeteu-me, no perquè siguin bones, no les he posat perquè siguin
més
i menys.
Se'n riure, medalleta i són de Roger Benet.
Les haureu vist segurament, tots ens recordem el partit d'Olot, partit que crec que trigarem a oblidar-nos, i en el segon gol de Pol Ballesteros, Àngel Martínez, recupera un bombo que ha caigut
de la graderia
en plena celebració i bogeria, i amb el cap
abans de tornar-lo a la graderia pica amb el
pica
bombo
amb el cap,
sí,
correcte,
sí, sí.
I un moment aquí d'eufòria i una foto que,
mira,
que és bastant...
No et vull tirar tampoc floretes, però diria que és la foto de capçalera d'Àngel Martínez al seu perfil de Twitter,
pot
diria.
Ser i bueno, és una foto que, mira, un dia que em deixen anar, pues surten fotos com aquestes. I ja, per acabar...
Però després apareixen a l'arxiu de Ràdio Sabadell. Són coses grans,
bueno,
que té el nostre Roger Benet.
Los palitos avui.
I per acabar...
I anem a una foto que a mi em tremola les cames quan les veig. És la de la capitana Olga Domènech celebrant, aixecant la cinquena Copa d'Europa del Club Natació Sabadell. I una foto que, per mi, el que dèiem abans, vaig arriscar, vaig pujar dalt de la graderia i vaig fer una foto diferent.
Vaig arriscar, diu, s'ha de tenir cara. Roger Benet, fotògraf de Ràdio Sabadell. Avui repàs, que m'imagino que la gent, quan ara ho vegi a Twitter, acabarà de comprendre tot el que deies.
Roger Benet, imatge a Instagram, seguiu-me. Bon any!
Doncs amb aquest repàs, el que fem és posar el punt i final al programa d'avui, d'aquest dilluns, dia 30 de desembre del 2019. Demà, per cert, tanquem l'any amb la Cap d'Any Reis a Resa, a poques hores de l'inici. Tindrem, com dèiem, l'Albert Robledillo posant el llacet al 2019 amb la seva secció satírica dels tirs lliures, entrevista a fons també amb l'exgimnasta sabadellenca Marina Fernández parlant de la vida després de l'esport d'elit amb el Sergi Garcés i fins i tot, entre altres coses, el lideratge de l'Amics del Pou, Nou Escorial, a la tercera divisió de futbol sala. Per la nostra part, avui això ha estat tot. Que vagi bé, adeu-siau!
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.